Cope Lleida.
Estàs informat.
Què tal? Bon dia. Com està? Soc el Ricard Álvarez. Comencem Herrera en Cope a Lleida, puntuals, com sempre, a les 12:20. Avui ja a la meitat de la setmana, dimecres 7 de març del 2018, i hores d'ara amb 12 graus a la ciutat de Lleida. Com sempre, buscarem primer de tot la informació de servei, buscarem la previsió meteorològica, l'estat de la xarxa viària lleidatana, i també ens informarem de l'actualitat informativa de les comarques de Lleida. La setmana vinent comença la 15a edició, quinzena ja, del Caragol Tour. I avui parlarem amb el seu president. Dilluns, de fet, tenim la primera sortida del Caragol Tour a Rialb. Nosaltres hi serem, com sempre, amb el Cosme García en directe. Però avui parlarem amb el president de la FECOL, amb el Ferran Pedrix, perquè ens expliqui les novetats d'aquesta 15a edició del Caragol Tour. També escoltarem l'entrevista a Cosme Polit amb el Cosme García i el Joan Bellmunt, que ens durà directes cap a la una amb una nova proposta dels nostres pobles. A partir de la una arriba el Joan Ramon González, parlem dels bocins d'història, parlem dels nostres carrers, i a dos quarts de dues, les noves tecnologies que ens arriben de la mà de Jaume Sitjà i David Casero a l'espai InfoCope Lleida. Dotze graus hores d'ara a la ciutat de Lleida. Busquem aquesta previsió meteorològica des de l'Agència Estatal de Meteorologia. Anna Borrell, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Cel poc ennuvolat avui a les comarques de Lleida. El Pirineu encara amb intervals de núvols que poden deixar-nos precipitacions febles. Avui amb una cota de neu entre els 700 i 1.000 metres solament. I les temperatures poden baixar un palet respecte a ahir. Hi haurà màximes de 15 a Lleida o Balaguer, 13 graus a Tàrrega, 11 a la Seu d'Urgell i 8 graus a Viella. El vent bufa de l'oest, pot ser fort al sud i la resta menys intens. De cara demà arriba un altre front, ens deixarà un cel molt tapat aquí a les comarques de Lleida amb precipitacions que avançaran d'oest a est. Ja a la tarda, però, aniran remetent a l'hora que aniran obrint-se clarianes. La cota de neu pujarà més dels 1.000 als 2.000 metres. També pujaran les temperatures cap al Pirineu, mentre que baixaran les màximes a la depressió central. La mínima marcarà 2 graus aquesta nit a Lleida, Balaguer o Tàrrega, 2 sota 0 a la Seu d'Urgell i 4 graus negatius també a Viella. El vent bufarà fluix, variable, amb intervals de vents de l'oest.
És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Anna. Arribem a les 12:22 minuts, camí dels 23 minuts, dimecres. Busquem l'actualitat informativa de les comarques de Lleida.
Cope Lleida.
Estàs informat.
Doncs primer de tot anem a buscar l'actualització de l'estat de la xarxa viària lleidatana. Pel que fa a meteorologia, hores d'ara cap incidència a la xarxa viària lleidatana. Pel que fa a obres, doncs les que tenim darrerament. S'estan realitzant treballs de manteniment a la C14 a Oliana i a la C233 a Castelldans. També hi ha la calçada restringida per una gran obra, a la C14 també, al seu pas per Organyà, i hi ha un desdoblament de via amb calçada restringida a la C12 a Balaguer. Parlem de la reunió que ahir van tenir entre el ministre de la Serna i l'alcalde de Lleida, Àngel Ros, i és que el ministre es compromet amb l'alcalde de Lleida a estudiar una parada de l'AVE low cost a Lleida. El ministre, a més, convocarà una reunió amb l'Ajuntament i Adif per impulsar el pla de l'estació. En aquest sentit, l'alcalde de Lleida, Àngel Ros, qualifica positivament la reunió amb de la Serna i destaca la importància del projecte de l'estació.
Sobre el pla de l'estació, el ministre ha vist la importància que té des de tots els punts de vista, ferroviari, però òbviament també urbanístic, comercial, per la ciutat de Lleida. Hem quedat que el ministre organitzarà una reunió en presència d'Adif, del president i tècnics d'Adif, a més del ministeri, per prendre decisions.
A més, l'Ajuntament de Lleida acaba de fer públiques les xifres en el que informa que tanca l'any 2017 amb un superàvit de 8 milions d'euros i 780.000 euros en factures pendents. El deute de la paeria es redueix fins als 76,1 milions d'euros i se situa en 157 milions d'euros si s'hi suma el de l'EMU i el CNC i la meitat del deute del parc científic. El bisbat de Lleida es desmarca dels llaços grocs apareguts en esglésies de la diòcesi i assegura que ningú ha demanat autorització i defensa la necessitat de buscar sempre la unitat i la comunió de tots els fidels. La Diputació de Lleida ha fet entrega d'una carta extraviada durant l'Holocaust a la seva destinatària en un acte a Israel. La missiva es va trobar ara fa un any a Sort, després de fer un llarg recorregut per l'Estat, Portugal i Egipte, i el president de la Diputació de Lleida, Joan Renyer, i tot el sèquit, suposo, doncs se n'han anat fins a Israel per entregar doncs aquesta carta. Llum verda la regularització de la residència d'avis d'Agramunt per fer-la compatible amb el risc d'inundació. La Comissió d'Urbanisme de Lleida avala que la paeria pugui iniciar la tramitació de la instal·lació d'un càmping al Parc de les Basses. Recordem que tot això ja s'ha publicat, ja s'ha dit que sí, però resulta que ha estat ara quan la Comissió d'Urbanisme de Lleida ha avalat que es pugui iniciar la tramitació d'aquesta instal·lació del càmping al Parc de les Basses. El Festival de Músiques Disperses, el MUD, trasllada al 5 d'abril el concert de Maria Arnal i Marcel Bagés per la vaga del 8 de març. Les entrades adquirides de forma anticipada també seran vàlides per la nova data. Recordem que és el concert que havia de donar el tret de sortida, la inauguració del Festival de Músiques Disperses, que començava demà dijous. Doncs ara començarà divendres i aquests concerts doncs s'han traslladat al proper 5 d'abril. I el pati de l'Institut d'Estudis Ilerdens mostra l'espectacle audiovisual del 75è aniversari de la institució. Realitzat per Carles Porta, Pedra, Paper i Aigua es projectarà d'11 a 14 hores durant els matins i de 18 a 23 hores durant les tardes i nits. I teniu temps fins diumenge 1 d'abril. Parlem d'esports i ho fem amb Control Motor.
La informació esportiva per gentilesa de Control Motor.
El nou Hyundai Kona és tan únic com tu. Inspira't per sorprendre't. Inclou Apple CarPlay, Android Auto, Head-Up Display i carregador sense fil. A més, el seu espectacular disseny i dinamisme són perfectes per al teu dia a dia. Nou Hyundai Kona. Tu l'inspires, tu el condueixes. Hyundai.
Control Motor, avinguda de les Garrigues 68, Lleida.
Doncs sap que parlem d'esports, parlem de futbol. El Lleida, hores d'ara, és l'equip que ha sumat més punts i ha guanyat més partits a l'any 2018 entre els candidats al play-off. Recordem que el Lleida afrontarà aquest tram decisiu de la Lliga, que són els 10 darrers partits de la fase regular, mostrant-se com el més fort entre els candidats, però, ull, perquè li falta jugar contra tots els que té al davant. Hores d'ara, Lleida ocupa la cinquena posició, li falta enfrontar-se amb el primer, el segon, el tercer i el quart, començant per aquest cap de setmana davant del Cornellà, que és el quart classificat. No deixem de parlar de futbol, i és que ja sabeu que aquesta tarda, a partir de 3:45 de la tarda al Camp d'Esports, es disputarà la final de la Supercopa de Catalunya, que enfrontarà el Futbol Club Barcelona i el Real Club Deportiu Espanyol. Entrades venudes, màxima afluència per part de tots els federats, per tant, tota la canalla que són federats i que estan al futbol base tenien entrada gratuïta, per tant, s'espera una magnífica entrada, i el Barça, que arribarà amb 8 jugadors del primer equip, i l'Espanyol, que ha inclòs a 12 noms de la primera divisió.
Herrera en Cope.
Cope Lleida.
Estàs informat.
I ja sabeu que amb la Mari Carmen Salvador, que la saludem ja. Mari Carmen, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia a tots.
Cada dia seguim fent aquest exercici de recordar, de fer memòria, que és tan sa i tan necessari. I ens vam fixar doncs, una data concreta, fa 25 anys, per fer-ho concret, tal dia com avui, però fa 25 anys, per tant, viatgem cap a l'any 93, que era ja l'any post-Jocs Olímpics.
Exacte, després.
Que ja en vam parlar a fons l'any passat. Doncs tal dia com avui, un 7 de març.
7 de març, el Ministeri de Defensa estava estudiant suprimir la divisió Urgell número 4 de Lleida i algunes unitats anirien fora de la província. L'Estat Major defensava la potenciació de les brigades més independents. D'altra banda, en aquells moments, el govern militar de Lleida no tenia coneixement de si l'exèrcit deixaria les terres de Ponent. L'entitat que aglutinava els pescadors, en aquells moments, pescadors esportius de Lleida, que comptava amb 10.000 llicències, van proposar fer un gran parc lúdic a la mitjana. Van donar el seu projecte a la paeria. La construcció de 3 bases faria possible campionats mundials. Lleida seria la primera ciutat d'Espanya que tindria una zona de pesca de truites.
Mira.
No sé si això va continuar.
No sé, jo no sóc gaire aficionat a la pesca, per tant,
si
no estic gaire al dia.
Si alguns pescadors ens escolten i ens volen dir, pues sí, va ser un èxit i ho tenim encara. O això no es va construir o no es va arribar a fer. Els hi agrairíem, no?
I
que ens ho diguessin. Bé, doncs el mur del centre de Ponent era notícia, deien en aquells moments que es podria construir en breu aquest mur. El tema s'havia de tractar a la Comissió de Justícia del Parlament. També Madrid assumiria el cost d'un nou edifici de l'Audiència de Lleida, encara que no existia pressupost en aquells moments per l'audiència. El conseller de Justícia, Antoni Isaac, va participar en un cicle de xerrades organitzades per Unió Democràtica del Pla d'Urgell. Era tot una barreja de notícies que sortien de justícia, o sigui, de caire de justícia. També Unió de Pagesos va suggerir no pagar la contribució rústica. El sindicat va apuntar a la realització d'un debat del món rural i va mostrar satisfacció per l'abolició de les peonades tècniques. El aleshores president Pujol esperava que els agricultors que deixaven el camp no fossin catalans. I acabem parlant d'un tema que encara està preocupant molt i moltíssim.
A veure.
Sobretot a la catedral de Lleida, o sigui...
A veure, no em diguis que... A veure, digue'm.
Els canonges de la catedral de Lleida. Dos cigonyes...
Ja sabia jo que anava per aquí.
No és el mateix, però bueno. Però vull dir que el tema continua preocupant. Sí. Llavors, en aquells moments, dos cigonyes van morir al guaire, electrocutades. Una d'elles va quedar enganxada a una torre d'alta tensió on havia fet el niu. I més tard, una altra cigonya que hi ha desplomada també per causa de l'electricitat. Els bombers d'Almenar, la Guàrdia Civil i Medi Ambient van enviar efectius per poder recollir els cossos de les aus i d'aquesta manera van poder tornar a connectar la xarxa elèctrica a part de la població que s'havia quedat a les fosques per causa del sinistre que van tindre que tallar el subministrament elèctric per poder treure a les aus d'allí. Per tant, les cigonyes donen problemes i ara ja sabem doncs, que el Cabildo Catedral està molt preocupat pel tema.
Ja fa unes setmanes vaig dir que aquí entre Bisbat, entre Ibcena i entre Generalitat de Catalunya és patètic que no hagin pogut trobar encara una solució a aquest tema que sigui beneficiosa per totes les parts.
No, perquè les cigonyes tornen. I tornen a fer el niu al mateix lloc.
Correcte, però hi ha d'haver, segur que existeix una manera de redireccionar-les, de fer alguna cosa, segur, però jo sempre poso com a exemple, si amb el tema de les cigonyes a la catedral de Lleida no han sigut capaços, els polítics, per entendre'ns, de trobar una solució satisfactòria, clar, és que la resta va com va, perquè és que clar, anem com anem.
No, i destrossen tot el sostre.
Mari Carmen,
molt bé.
Apa, fins demà.
Doncs gràcies, fins demà.
Esto es lo que escuchas de un viento de más de 120 kilómetros por hora cuando tu casa está asegurada. Y esto es lo que escucha el propietario de una casa sin asegurar cuando ese mismo viento lo arrasa todo y nadie se lo cubre. La mayor catástrofe en tu hogar es no contratar Línea Directa. Porque ahora tienes el nuevo seguro esencial de vivienda por solo 99 euros. 902-123-197. 902-123-197. Línea Directa. Una compañía Bankinter.
Securitas Direct. ¿En qué puedo ayudarle?
Buenas. Llamaba porque quiero instalarme una alarma.
¿Ha sufrido algún robo?
Sí. Esta mañana nos han robado en los 20 minutos que hemos tardado en hacer la compra.
No se preocupe. Ahora mismo aviso al experto en seguridad de su zona para que le deje hoy mismo la alarma instalada.
Protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
15% de descuento en todo el maquillaje de una gran selección de marcas ya. Sí, como lo oyes, solo hasta el 25 de marzo disfruta de un 15% de descuento en marcas como Lancôme, Yves Saint Laurent o Estée Lauder. Y además, descubre nuestras escuelas de maquillaje o benefíciate de multitud de regalos sorpresa. Te esperamos en tu centro El Corte Inglés más cercano.
Herrera en Cope.
Cope Lleida.
Estàs informat.
Ja estem ben posats al mes de març i això vol dir que ben aviat comença el Caragol Tour 2018. De fet, aquest proper dilluns ja la primera aturada. Nosaltres, com sempre, tenim l'home ideal, l'home que enviem al Caragol Tour i que ens parla de tot, que és el nostre company, el Cosme García. Però abans, ja que tenim aquests dies previs, anem a parlar d'aquesta activitat del Caragol Tour, com es va crear, per què es va crear, per què serveix i si hi ha canvis. I això ho farem amb el president de la FECOLL, amb el Ferran Pedrix. Ferran, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
El Caragol Tour realment és una bona, va néixer, suposo, com una eina de promoció, però que s'ha mantingut en el temps, per tant, entenc que veieu que és una bona eina, que funciona.
Sí, la veritat és que anem a afrontar la 15a edició del Caragol Tour. És una, bueno, és una activitat totalment consolidada amb nosaltres, amb la FECOI, i una mica busca l'esperit de donar a conèixer la festa fora de les nostres contrades, per intentar arrossegar doncs, aquests visitants que any rere any van omplint l'aplec, no? Que a més dels collistes, cada vegada hi ha més gent que ve de fora a gaudir de la nostra festa.
A grans trets, aquest any teniu 4 aturades, a Rialp, a Madrid, a Saragossa i a Barcelona. A grans trets, el Caragol Tour és anar amb un indret, convidar gent de la zona, explicar-li el que és el Caragol Tour i, evidentment, degustar-ho amb un menú, ja sigui per dinar o per sopar. Però aquest any heu introduït un nou canvi.
Bé, bueno, hi ha un parell de novetats importants. Una és que fem un gir una mica al Caragol Tour, que continuarà sortint molt a lluny de Lleida, però que també vol contrarrestar aquestes sortides tan llunyanes on ja hem fet gairebé tota la geografia espanyola, amb una mica de més proximitat, d'intentar buscar dintre de la província aquells llocs, aquells indrets que també ens poden aportar molta gent i que realment els últims anys no els hi havíem anat a fer cap visita, no? Una mica. La idea és donar a conèixer la festa, que realment sàpiguin què hi ha al voltant de l'aplec, què és això de fer aplec a Lleida, i que degustin, evidentment, en aquest dia una mica els productes locals nostres de proximitat. L'escola de la mà de l'Escola d'Hostaleria de Lleida els hi portem un menú basat en caragol, però també basat en el producte extraordinari que tenim al voltant de l'Horta de Lleida.
A més, a Madrid, que hi estareu el 9 d'abril, com a Saragossa el 30 d'abril, i també de l'1 al 12 de maig, ara ho explicarem, heu pensat aquest any amb un menjar exclusivament ja només per mitjans de comunicació.
Sí, una mica la idea és que nosaltres aquesta acció és promocional i volem que tingui el màxim ressò possible, perquè finalment la idea és que portin gent a Lleida, que descobreixin tota la nostra província i tot el que els hi podem oferir, doncs amb l'excusa de venir a gaudir de l'aplec. I per això és important portar la gent més adequada, no? Clar, plantegem que aquests dinars són reduïts, són per a 80-100 persones màxim, i que fer una jornada dedicada totalment al sector dels mitjans de comunicació doncs ens ha d'aportar aquest plus de notorietat i de que al final l'efecte crida sigui el més reeixit possible.
I tant que sí. Escolta, explica'm què fareu a Saragossa aquests 12 primers dies del mes de maig.
Bé, a Saragossa el que proposem és unes jornades gastronòmiques amb un parell de restaurants de la capital on se posi en valor la cuina del caragol, no? Penseu que Saragossa és un mercat potencial nostre, estem aquí al costat, tenim la possibilitat de vindre amb el tren, amb l'AVE, amb menys d'una hora, i llavors, clar, és un mercat molt atractiu per potenciar la cuina del caragol i tenim restauradors que hi estan apostant ja des de fa diversos anys.
Molt bé. Centrem-nos ja aquesta propera setmana perquè inicia aquesta 15a edició del Caragol Tour. Aquest any, com deies, comenceu a prop, a Rialp, i us n'aneu... Ara us n'aneu ben amunt, us n'aneu a l'Hotel Portainer 2000,
Comencem en fred perquè encara no arriba la primavera. Sí, la veritat és que volíem anar a la part alta de la província, volíem anar a tornar a recuperar una mica el Prepirineu i el Pirineu nostre, lleidatà, i aquest any hem començat per les estacions de Ferrocarrils de la Generalitat, hem estat fent accions a Espot, i aquesta setmana anirem a Portainer. Farem tant un tast de caragols pels esquiadors, com en aquest cas a Portainer el dilluns, doncs la primera acció del Caragol Tour a l'hotel de Portainer. Penseu que la nostra idea és juntar totes les forces vives, les forces que fan el teixit social d'aquesta zona, sentar-los a taula, explicar-los què és l'aplec, com pot l'aplec ajudar amb aquest territori a expandir-se i com aquest territori pot ajudar l'aplec a millorar i a tindre més visitants, i aquestes sinergies són les que ens han de portar a posar en valor totes les singularitats i les coses tan bones que tenim a la província de Lleida. Ens fa especial il·lusió perquè estem a casa i ho farem en un lloc que ens sentim com a casa i és el nostre territori.
I tant que sí. Doncs nosaltres farem la nostra, el nostre espai especial també dilluns amb el, acompanyant aquest Caragol Tour. Evidentment, en tornarem a parlar. I només recordar, suposo que, aviam, la gent de amants de l'Aplec ja ho tenen marcadíssim al calendari, però recordem que l'Aplec 2018 arriba a Lleida dels Camps Elisis el 25, 26 i 27 de maig. Oficialment, ho dic perquè el 24 també hi haurà moviment ja, eh?
Bueno, l'Aplec costa una setmana
muntar-lo
i una setmana desmuntar-lo. La gent que vol que duri una setmana realment ja dura una setmana. El que passa és que no es pot gaudir de la instal·lació fins al divendres, no? Sí que és veritat que les colles, pues clar, evidentment, fan un gran esforç de muntatge.
Dijous s'està popularitzant molt ja, eh? El sopar de dijous.
Sí, el problema del sopar de dijous és que penseu que la infraestructura no està encara operativa. La inauguració és dit divendres, i clar, assumir un cost d'un dia més voldria dir haver de posar el servei de metge, haver de posar seguretat, haver de posar una sèrie d'infraestructura que al final tot sume i realment seria un altre plantejament, no?
Sí, sí.
Tot i això, evidentment, hi ha colles que ja el dijous ja comencen a gaudir de la festa.
Molt bé. Hem parlat amb el president de la FECOLL, hem presentat aquest Caragol Tour, que comença dilluns vinent des de Rialp, però que també tindrà parades a Madrid, a Saragossa i a Barcelona. En parlarem puntualment de cada aturada. Ferran Pedrix, president de la FECOLL, gràcies per estar amb nosaltres i bon viatge dilluns.
Molt bé, a vosaltres. Moltes gràcies per l'esforç d'estar amb nosaltres.
Autocamions Erbi, taller autoritzat d'Ebobus Ibèrica, una empresa del grup Daimler per autobusos Mercedes-Benz i Setra. També taller autoritzat per caixes de canvi ZF per a vehicles industrials. Disposem d'un departament de recanvis amb totes les peces i accessoris originals per Mercedes-Benz, Setra i caixes de canvi ZF. Ens agrada la feina ben feta. Autocamions Erbi, serietat i bon servei ens defineixen. Carretera Nacional 2, quilòmetre 446, al costat de l'entrada i sortida de l'autopista AP2, Soses.
Vols menjar bé i variat i no tens ganes de cuinar? El Tiberi de la Roser ho fa per tu. De dilluns a divendres, menú amb dos plats a 5,95 euros. Els dimecres, oferta de pollastre a 8 euros. El dissabte i diumenge, menú especial de canelons, patates i pollastre a 17 euros. Cada cap de setmana, noves ofertes al Tiberi. Tiberi de la Roser, carrer Acadèmia 15 o 973-28-95-20.
La tienda de camisas en Fraga. Fabricantes desde 1949. La tienda de camisas en Fraga. Tallas de la 38 a la 50. Horario de lunes a sábado de 10 a 1 y de 4 a 8.
Dynamic Wash més a prop teu. Reapertura Lleida de l'antic rentador Janot. Nova direcció i nova plantilla. Hem millorat les instal·lacions per un nou concepte de rentat, el de Dynamic Wash. Rentat interior i exterior. Neteja a fons de les tapisseries per a deixar el seu cotxe sempre impecable. A Cronista Muntaner 25, Capont. Obert des de les 9 del matí fins a les 8 de la tarda. Consulta la web dynamicwash.net.
Cerealista. ¿Buscas protección frente a las malas hierbas para tus cultivos de trigo, cebada, centeno y triticale? Axial Pro te ofrece la máxima eficacia, seguridad y flexibilidad en el tratamiento contra las malas hierbas de hoja estrecha. Axial Pro, para los profesionales del futuro. Y este Syngenta.
Herrera en COPE.
COPE Lleida.
Estás informat.
I ara sí, ja, com tots els dimecres, ens arriba aquesta entrevista a Cosmopolita amb el Cosme García. Cosme, què tal? Bon dia.
Hola, Ricard, bon dia, amics oïdors.
De què és hora de l'entrevista?
Cosmopolita, aquelles persones que les despullem per dins, no? Per la forma pues, més social, la forma més humana, perquè igual se coneix el personatge per fora, el que diu la premsa, la ràdio, la televisió, les xarxes, però no coneixen com és íntimament per dins. I, bueno, del món social, cultural, econòmic i polític, sempre busquem pues, el més destacat. I el cap de setmana aquest ha hagut un premi important, i és el Premi a la Concòrdia, ara més que mai,
sí.
Això s'ha d'agrair, no?
Sí.
I que ho faci una entitat petita, com és la Casa d'Andalucía de Lleida, pues, bueno, i com tu saps que a mi això de les CAE regionals, doncs...
Sí, això t'agrada, eh? Sí, sí. A més, t'estàs relacionat amb això, tu, no?
Jo sempre dic que algú, dic, si vol ser president de la federació, cobrarà 4 vegades més que jo, és a dir, 0, 0, 0, 0.
Vigila que encara es posaré en sou després, eh?
No, no em vull, no em vull, gràcies.
No, tu no, els que vinguin.
No, home, no. Tinc una persona, bueno, que moltes persones, i valga la redundància, admiren, i, bueno, algú, doncs, a lo millor no hi haurà caigut bé, però quan sàpiguin com és humanament, a lo millor tenen un concepte totalment diferent. Jo només he de dir que va ser ministre, va estar president de la Generalitat, ha sigut alcalde, i es diu José Montilla i Aguilera. José Montilla, benvingut i bon migdia.
Bon migdia.
Hola, president, com estem?
Molt bé.
Felicitats, eh?
Gràcies, eh?
Bueno, va ser un premi d'allò que no s'esperava.
A vostè i a la, bueno, i a l'entitat que em va trucar aquest guardó, no?, a la Casa d'Andalucía de Lleida, no?
Parli'm una mica, per aquells que no ho coneguin, on va néixer vostè i a la seu d'en quina família?
Bé, jo vaig néixer el 15 de gener del 1955.
Ah, bueno, vostè no es porta en 4 mesos, vostè.
Ja. Exacte. vaig néixer a Iznájar, en concret a una de les pedanies. Iznájar és un municipi, que té un terme municipal molt gran, molt estès, però també molt disseminat. En un nucli que era el Remolino, que tot just en aquest moment no existeix, està sota les aigües després de la construcció de l'embassament que es va construir a finals dels anys 50 i que va acabar l'any 67 o alguna cosa així.
És un tipus Tragó de Noguera aquí a les comarques de Lleida, o sigui,
efectivament jo, en fin, ja he viscut també com a president de la Generalitat la inauguració d'un poble, diguem, que es va traslladar tot just a les comarques de Lleida, fruit de l'embassament de Rialp, no?
Per cert, a què es dedicava el seu pare i la seva mare?
Bé, el meu pare va treballar a la construcció d'aquest embassament. I la meva mare, doncs, estava a casa, feia coses a casa i, bueno, i treballava al camp a temporades.
I quants germans?
Els germans, dos germans més petits que jo, vull dir, una noia i un noi, i vam viure allà fins a l'any 66.
Sí, callat, vostè era entremaliat o no?
Sí, una mica, no era, diuen que no era, en fi, que les feia grosses, no?
Ah, sí?
Quan era petit, sí, això deia la meva àvia. I
lligava molt vostè o no?
Bueno, això...
Eso no se dice, ja.
Això no es diu, no ho sé. Això depèn, si és molt o poc, depèn amb qui et comparis, no? I per tant, no. Vaig viure, de fet, l'adolescència ja a Punta Canil, no? Vaig estudiar el que era el batxillerat elemental allà, a l'Institut de Punta Canil. Practicava atletisme, feia la Setmana Santa, que era una manera de guanyar també alguns calerons. Treballava amb alguna finca de familiars, per això.
Ja que és d'això de la Setmana Santa, era vostè o no?
No, tot no. I que a Puente Genil hi ha una gran tradició de Setmana Santa.
Sí,
hi ha un munt de cofres. Havia anat, jo que tenia amics que eren d'alguna de d'aquestes cofraries, però vull dir, no em vaig implicar massa, vull dir, no.
En canvi, a los 13 más 1 sí que hi va, no? Alguna vegada?
Bueno, vaig anar una vegada, però no sóc massa de processons jo,
Vull dir, i de fèries d'abril?
De fèries d'abril segurament més, no?
I aquí, això és més folclòric, aquí, això és més folclòric,
I a la fèria d'abril de Sevilla també vaig anar un any, perquè són coses que s'han de conèixer,
Si no es coneix, no es pot estimar, no?
Exacte.
José Montilla, jo li vull preguntar, allò, a vostè quan va ser president de la Generalitat li van criticar moltíssim, allò de que hace un andaluz aquí, fins i tot van fer l'acudit aquell fàcil, de que si abans era Ron Pujol, com m'han de fer un carajillo de Ron Montilla, que és un fino? O sigui, li van dir de tot. Però vostè...
Sempre... M'ho va dir de tot poca gent,
Sí, però...
La veritat és que...
Però va haver crítiques, que un andaluz estrellera no va acabar...
Quan vaig trepitjar a Catalunya, que no vaig visitar tots els municipis, però d'unidó, diguem...
Sí,
molt, sí. El que vaig trobar a tot arreu va ser mostres d'amistat i de confiança. I no tinc queixa, jo, del tracte que vaig rebre per part de la gent. Durant el període que vaig ser president de la Generalitat, evidentment que va haver-hi una minoria que no havia acabat de pair la pèrdua del poder polític, però va ser una minoria. No crec que es pugui generalitzar.
Vostè és aquell andalús a Catalunya i català a Andalusia?
No, jo sóc català, un català nascut a Andalusia, però diguem, un català, i el que miro és de dir el mateix a tot arreu. O sigui, a mi el que sempre m'ha molestat és la gent que fa un doble discurs, que canvia el discurs en funció de l'auditori que té davant, no?
Això es diu hipocresia.
Bueno, o oportunisme, o... Però és el dir el mateix. Si estàs parlant d'un determinat tema, el que no pots és donar una vessant del problema... Si tens un auditori i si l'auditori és un altre, doncs posar l'altra cara, no? Vull dir, s'han de dir les coses i, vull dir, d'una manera franca i realista, pragmàtica i al marge de l'auditori que tinguis davant. Estiguis parlant en un poble aquí a Catalunya o estiguis parlant a Madrid o ho facis en un poble d'Andalusia, vull dir.
Vostè s'enfada molt o no? Perquè jo no concebeixo enfadar.
Bé, m'enfado algunes vegades, sí.
Però crida, no. És d'aquells cridallers, no?
Poques vegades. Que no vol dir que no ho hagi fet alguna vegada, o algunes vegades, però no és tampoc el meu estil, el meu tarannà, vull dir. Soc una persona més ben serena, que no vol dir que no m'enfadi en algunes ocasions i que... Evidentment, no aixequi la veu.
Ha disfrutat més com a ministre, com a president de la Generalitat, com a alcalde, o disfruta més quan l'inviten, per exemple, a gent com la que el dissabte estava, que tothom volia la foto amb vostè, tothom li parlava de tu a tu?
La veritat és que jo crec que per una persona que es dedica a la política no hi ha res més important. Per un ciutadà del nostre país, de Catalunya, que es dedica a la política, no hi ha res més important que presidir el seu país. I, per tant, vull dir... això d'entrada. Ara, dit això, el càrrec d'alcalde té un component que no té el president de la Generalitat ni un ministre, vull dir, que és la proximitat, el coneixement profund dels problemes de la teva comunitat, en aquest cas del teu municipi. El tenir propostes per tractar de solucionar aquests problemes, el veure com s'implementen aquestes mesures, com es solucionen alguns problemes o com no es solucionen, i també veure l'impacte que té sobre la gent aquestes mesures, no? El conèixer la cara i la mirada de la gent afectada per mesures que prens, mesures que normalment tractes de que siguin positives, que siguin precisament per ajudar i per donar solucions als problemes de la gent, és d'una enorme satisfacció. També té la seva creu. I és que, com estàs molt a prop, també estàs més exposats a les crítiques que en qualsevol altre càrrec per part de la comunitat. Però jo tinc molt bons records de l'etapa d'alcalde. També de la ministra, que em va donar doncs, una certa visió més internacional, no? Que em va permetre també conèixer, crec que millor, el nostre país.
Estic acabant. President, això de la nostra ciutat i les nostres comarques de Lleida, són victimistes, vostè creu, o tenim raó quan diem que Catalunya acaba la Panadella i el demés és Lleida, perquè a vegades no se'ns fa ni cas?
Bé, el problema és que jo com a president de la Generalitat, que dic, no he visitat tots els municipis de Catalunya, però sí una part molt important d'ells, aquesta queixa me la trobava a Lleida, a les comarques de Lleida, però també a les de Tarragona, i fins i tot a les de Girona i a l'Ebre. I t'acabes fent una pregunta, si tots estan maltractats, això és una mica complicat, no? El que sí que és cert és que la Catalunya endins té un problema, i és que els nuclis de poder radiquen molt a Barcelona, no? I això pues, és un inconvenient, és una realitat. A vegades és un inconvenient, t'has de desplaçar per tot. Sents que el poder està una mica llunyà. Yeah. Però la veritat és que jo crec que les polítiques que en general han desplegat tots els governs han tendit a tractar de refer aquestes diferències que hi ha en el territori.
Sí.
Almenys jo ho vaig fer.
President, acabo ara sí. Lleida sap que estem empecinados, que es diu en castellà, a aconseguir que la seu vella i el seu turó sigui patrimoni de la humanitat. Vostè creu que ho aconseguirem?
Jo crec que sí. Si us ho proposeu, coneixent la tosudesa que teniu alguns dels lleidatans, començant pel paer i alcalde de Lleida, estic convençut que ho aconseguireu. I, en fi, compteu amb el meu suport.
Moltes gràcies, eh? Ho tindrà en compte, eh? Això jo ho venc directament. José Montilla apoya que el patrimoni... Bueno, això està molt bé, eh? Llàstima que el dissabte no tenia el cartell de la seva ovella, si no li fico, eh? Vull acabar, i ho farem a l'inrevés, i després diré un mot sobre vostè. No és habitual que li pregunti jo a vostè i que vostè ara no em pugui comprometre a mi. President, li deixo que em faci una pregunta i que em comprometi amb el que vostè cregui. I em coneix una mica, i el que porto i el que faig.
Sí, a veure...
És compromès, això, de preguntar...
Sí, però vostè m'ha fet una pregunta respecte al tema del maltracte que molta gent de les comarques de Lleida fa respecte al que són els poders públics. Vostè creu que aquesta queixa té base real?
Bueno, a vegades crec que és més victimisme, perquè la veritat és que si les coses se fan ben fetes i es demanen ben fetes, hi ha un projecte, jo penso que també s'ha escoltat, i sempre ha hagut persones que ens han escoltat, no? Lleida també és Catalunya.
Exacte. Molt bé.
President, jo li tinc que agrair moltíssim aquesta entrevista, la seva amistat i la seva confiança, i vostè em va robar el cor una vegada, no com a president, sinó com a persona, amb un dinar, i vostè sap quin dinar va ser aquest.
Molt agraït, sí, ho recordo perfectament.
Molt bé, doncs per vostè, que per cert estava al Senat molt ben acompanyat d'en Marcelino Iglesias i del senyor Antic, que vagi molt bé la legislatura i, si plau, d'una vegada per totes, ajuden a que aquesta Catalunya tiri endavant i que no estigui més a paivagada, que puguem tornar a ser el que érem, amb respecte i, sobretot, amb la llei per davant.
Per això treballem i continuarem treballant.
Moltíssimes gràcies, president, i
saludi
a la seva família.
Una abraçada.
Fins aquí avui l'entrevista cosmopolita. Ja veu, Ricard, avui hem estat amb el president de la Generalitat, en José Montilla, una persona amable, propera, i que avui hem volgut tindre protagonista. El dissabte ho veiem al diari La Mañana, i avui ha estat aquí. Ha sigut Premi a la Concòrdia. Jo tinc un telèfon, cosme@copelleida.com. Salutacions cordials. Fins la propera setmana amb més entrevistes del món social, cultural, econòmic i polític.
Ara sí, ja a punt d'arribar a la una. Com sempre, ens guardem aquests minuts per donar la benvinguda al Joan Bellmunt. Joan, què tal? Bon dia.
Molt bon dia, Ricard. Bon
i amb
dia
el Joan el que fem és viatjar pel territori. Per tant, busquem una proposta dels nostres pobles cada dia.
Anem a un lloc que ja has passat per la carretera, però potser no t'has aturat a contemplar l'església, a contemplar el Llogarret.
Que és el mal de molts llocs, també.
Sí, perquè aquí sembla que passes per allí, sembla que només hi ha granges, però hi ha un petit poblet, un petit nucli.
No sé d'on diem, però és el mal
de
molts
llocs. Estem parlant dels hostalets de Tost, a l'Alt Urgell.
Ja, doncs sí. No hi he parat mai.
No hi has parat mai.
No.
I val la pena, també. Així que nosaltres avui ens hi aturem. Anem als hostalets de Tost, a l'Alt Urgell. Cal dir que el lloc dels hostalets de Tost el trobem tocant a la carretera que ens porta d'Organyà a la Seu d'Urgell, abans d'arribar a Noves de Segre i just a l'indret d'on arrenca la carretera que puja a Tost i a Castellà. Sembla que els hostalets no és altra cosa que una gran explotació ramadera, que és el que el viatger passant per la carretera li sembla veure, i ja no percep la presència d'aquells primitius hostals que en temps llunyans s'assentaren vora d'aquest nus de comunicació per donar servei i repòs al viatger d'aquells temps. D'aquí el nom d'hostalets, dels hostals que hi havia. I van donar, doncs, aquest nom, els hostalets o hostals, a l'actual enclavament. Com tampoc no s'aprecia, si hom no entra dintre, l'església que, dedicada a Sant Antoni, es troba en aquest lloc i que servia perquè els traginers i els que passaven per aquest indret s'encomanessin al sant, per tal que els donés un bon viatge i els protegís, i sobretot protegís els animals, perquè Sant Antoni és el patró dels animals. L'església és una nau allargada, amb coberta a doble vessant, i a la façana de davant, a més de la porta que dona accés a l'interior i un òcul petit, hi trobem el petit campanar. És una mena d'espadanya amb la pertinent campaneta. És lògic que Sant Antoni sigui el patró d'aquell llogarret, perquè sempre ho ha estat del món rural, pagesos, ramaders, traginers, etc., gaudint d'una especial veneració i s'ha mantingut com a patró dels animals, especialment dels domèstics que conviuen amb l'home, i anys endarrere aquí hi havia diverses cases, estables i corrals d'aquí que el van agafar com a patró. Però molta gent desconeix inclús aquesta petita església i aquest petit nucli de població que és els hostalets de Tost. I la dita d'avui, per acabar, diu: el març té 31 dies i 300 fesomies. Volguem dir que cada dia el març és un mes que pot canviar de cara.
I tant que sí. Gràcies, Joan.
Adéu, bon dia.
Arribem a la una, ens informem i tornem amb el Joan Ramon González i els bocins d'història.
Es la una, son las 12 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Antonio Herraiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Ya conocemos el nombre del nuevo ministro de Economía. Román Escolano es el sustituto de Luis de Guindos. Última hora, Joaquín Mizmanos.
Román Escolano sí es el elegido, como avanzó COPE este aragonés. Hasta ahora vicepresidente del Banco Europeo de Inversiones, era uno de los grandes favoritos en las quinielas por su conocimiento del ministerio, por su buena agenda en Bruselas. Es teco, técnico comercial del Estado. Fue asesor económico de Aznar entre 2000 y 2004. Trabajó luego para BBVA hasta que Rajoy le nombró en 2012 presidente del ICO, del Instituto de Crédito Oficial, donde estuvo antes de relevar a Magdalena Álvarez en el BEI, en el Banco Europeo de Inversiones. El viernes se sentará ya en el Consejo de Ministros como nuevo titular de Economía en sustitución de Luis de Guindos.
Y Europa se prepara para hacer frente a los aranceles con los que amenaza Donald Trump. Bruselas, de hecho, elabora una lista de productos norteamericanos sobre las tasas que hay que aplicar. José Luis Concejero.
Bruselas se acaba de poner los guantes de boxeo y anuncia pelea ante la decisión de Donald Trump de imponer aranceles al acero y al aluminio que importa de Europa. La Unión Europea asegura que ya está planteando aranceles importantes a productos americanos como la crema de cacahuete, los arándanos, el whisky bourbon, los Levi's o las Harley Davidson. Si se adopta esta medida, pone en riesgo miles de puestos de trabajo, ha dicho la comisaria responsable. Esto merece una respuesta firme. La guerra comercial entre Europa y los Estados Unidos solo acaba de comenzar.
Y hay más noticias en este miércoles 7 de marzo que te contamos en Mediodía COPE con Antonio Raiz.
Tenemos, Pilar, una última hora con consecuencias para el futuro más inmediato de Cataluña. El Tribunal Constitucional deniega la petición de excarcelación de Jordi Sánchez para que pueda estar en el pleno de investidura. Es uno de los recursos que había presentado la defensa del candidato propuesto para la presidencia de la Generalitat. En prisión, recordamos, desde el mes de octubre. Hay otro recurso que tendrá ahora que resolver el juez del Supremo, Pablo Llarena. Los regantes del Levante que piden más agua y lo hacen en Madrid, donde han llegado desde Murcia, Almería, Alicante o Valencia en cerca de 200 autobuses. La protesta llega tras una semana de lluvias que apenas se ha notado en Entrepeñas y Buendía, de donde parte el trasvase Tajo Segura. Los dos embalses de cabecera siguen en mínimos históricos. Los agricultores levantinos piden que les den lo prometido.
Somos de Alhama, de Murcia.
¿Qué pasa?
Pues nada, allí tenemos un problema con el agua, llueve en toda España, allí no. Ahora ha llovido en todo el invierno, 5 litros han caído.
Y venimos porque la están tirando al mar y allí estamos sin agua, no es justo.
Pues no, el problema no es el agua, es los políticos. No se preocupa ninguno.
Hay que protestar porque hasta protestando no te escuchan.
Y tenemos una nueva operación de policía y guardia civil contra el narcotráfico en la provincia de Cádiz. Hay 17 detenidos en San Fernando y Medina Sidonia. Se han intervenido 3 toneladas de hachís. Los arrestados utilizaban una empresa náutica de Puerto Real, también en la provincia de Cádiz. Allí fabricaban las embarcaciones que luego trasladaban a Marruecos para cargar la droga.
Con la fuerza de ADC.
COPE, estar informado.
Faustino, Catalina, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
En el espejo de hoy no tenemos una historia, sino dos. Dos pedazos de historia de dos personas ejemplares, creo, en muchos aspectos de la vida.
Así es, vamos a contar la historia de dos beatos, del Papa Pablo VI y del arzobispo de San Salvador, Óscar Romero, porque serán proclamados santos tras autorizar ayer el Papa Francisco la promulgación de los decretos que reconocen los milagros atribuidos a su intercesión. Son dos testigos, como dices, de una época intensa y decisiva para la Iglesia. El Papa que concluyó y emprendió las reformas del Vaticano II y el obispo, defensor de los pobres y asesinado mientras celebraba misa. Podrían ser canonizados juntos en octubre durante el Sínodo de los Jóvenes, aunque la canonización de Monseñor Romero podría retrasarse hasta el mes de enero en la Jornada Mundial de la Juventud que se celebrará en Panamá.
Bueno, pues los detalles en el espejo en una media hora, ¿no?
Un poco menos, sí.
Venga, Faustino, hasta luego, gracias.
Hasta luego.
Y en los deportes, el proyecto del PSG muy cuestionado tras la eliminación, José Luis Corrochano.
La mirada se centra en el futuro del entrenador español Unai Emery y las decisiones que tome el presidente Al Khelaifi. Pregunta sobre este asunto para ambos en la zona mixta.
Es verdad que la Champions es un objetivo. Una vez que nos tocó esta eliminatoria sabemos que se aceleraban los procesos. Pues lógicamente perder en octavos es una decepción. Pero no a la vez perder contra el Real Madrid. Entonces no hemos podido, han sido mejores, felicitarles. Y nosotros seguimos nuestro trabajo y yo también el mío.
Es una decepción muy grande para París, para el club, para los jugadores, para los aficionados también. Necesitamos calmarnos, pensar cómo podemos mejorar el equipo. Ganar la Champions es un proceso lento, no es cosa de un día, pero estamos en el buen camino.
Un repaso a la prensa francesa, dice L'Equipe, todo eso para esto, en referencia al dinero gastado. Le Parisien titula París perdido, dice Le Figaro, una derrota que hace mucho mal, y Le Monde, las ambiciones truncadas de un Paris Saint-Germain Qatari. Hoy se resuelven dos eliminatorias más, Manchester City-Basilea, 4-0 en la ida para el equipo de Guardiola, y Tottenham-Juventus está el partido o la eliminatoria empate a 2 del partido de ida. En Fórmula 1, entrenamientos del McLaren de Fernando Alonso, ha dado 46 vueltas hasta que una fuga de aceite le ha obligado a parar para tener que cambiar el motor para seguir pilotando, pero dice Alonso que han sido muy buenas vueltas.
Te estamos contando la última hora en el Mediodía Cope.
Cope Lleida.
Estás informat.
Què tal? Com estàs? Soc el Ricard Álvarez. Comencem el migdia a Lleida. T'acompanyarem des d'ara fins a arribar a les dues. I si t'acabes d'incorporar ara, que sàpiguis que de dilluns a divendres des de Lleida t'acompanyem des de les 12:20 fins a les dues. Tot seguit buscarem la previsió meteorològica, farem una ràpida actualització de la informació de les comarques de Lleida i de seguida estarà amb nosaltres també el Joan Ramon González, amb ell parlem dels bocins d'història i també dels nostres carrers. I a partir de 2:15 tenim com a protagonista les noves tecnologies a l'espai Infocope Lleida amb Jaume Sitjà i David Casero. Hores d'ara seguim amb 12 graus a la ciutat de Lleida. Connectem amb l'Agència Estatal de Meteorologia, amb l'Anna Borrell. Anna, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Cel poc ennuvolat avui a les comarques de Lleida. El Pirineu encara amb intervals de núvols que poden deixar-nos precipitacions febles. Avui amb una cota de neu entre els 700 i 1.000 metres solament. I les temperatures poden baixar un palet respecte a ahir. Hi haurà màximes de 15 a Lleida o Balaguer, 13 graus a Tàrrega, 11 a la Seu d'Urgell i 8 graus a Viella. El vent bufa de l'oest, pot ser fort al sud i la resta menys intens. De cara a demà arriba un altre front, ens deixarà un cel molt tapat aquí a les comarques de Lleida amb precipitacions que avançaran d'oest a est. Ja a la tarda, però, aniran remetent a l'hora que aniran obrint-se clarianes. La cota de neu pujarà més dels 1.000 als 2.000 metres. També pujaran les temperatures cap al Pirineu, mentre que baixaran les màximes a la depressió central. La mínima marcarà 2 graus aquesta nit a Lleida, Balaguer o Tàrrega, 2 sota 0 a la Seu d'Urgell i 4 graus negatius també a Viella. El vent bufarà fluix, variable, amb intervals de vents de l'oest.
És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Anna.
Cop i Lleida.
Estàs informat.
Busquem l'actualització de la xarxa viària lleidatana. Hores d'ara no tenim cap mena de restricció pel que fa a la meteorologia. Sí que segueixen, com sempre, aquests quatre punts afectats per les obres. Amb treballs de manteniment es troba la C14 a Oliana i la C233 a Castelldans. Amb una gran obra a la C14, el seu pas per Organyà, trobem aquesta calçada restringida. I també hi ha una calçada restringida a la C12, a Balaguer, per la causa és un desdoblament de via. L'Ajuntament de Lleida ha tancat el pressupost del 2017 amb un superàvit de prop de 7,6 milions d'euros que ascendeix fins als 8 milions si es comptabilitzen també els organismes dependents de l'Institut Municipal d'Ocupació i Turisme de Lleida. Així mateix, la Paeria va tancar l'any amb 780.000 euros en factures pendents de pagament a proveïdors, quantitat que, segons l'equip de govern, es podrà cobrir enguany amb el romanent obtingut durant el darrer exercici. D'altra banda, el 31 de desembre del 2017, el deute de l'Ajuntament de Lleida era de 76,1 milions d'euros amb una ràtio d'endeutament del 48,8% sobre els ingressos, mentre a finals del 2016 se situava en el 55,1%. Tot i això, sumant el deute de l'empresa municipal d'urbanisme, la EMU, el del Centre de Negocis i Convencions, el CNC, i la meitat del parc científic, l'endeutament municipal era de 157 milions d'euros amb una ràtio del 98%. L'alcalde de Lleida, Àngel Ros, destaca el rigor en la gestió del pressupost per part de l'equip de govern de la Paeria sense que es deixin de prestar serveis.
És una liquidació que jo crec que tramet i demostra i fa palès amb números la tasca de control i rigor pressupostari que hem dut a terme durant tot l'exercici sense deixar de prestar els serveis que presta l'Ajuntament. Moltes vegades explico que en aquests períodes difícils a tot nivell, polítics i també econòmics, els ajuntaments al final estem sent les entitats que estem garantint el funcionament en quant a serveis als ciutadans.
Canviem de tema. De la Serna també es va comprometre ahir amb Àngel Rosa a estudiar una parada de l'AVE Low Cost a Lleida. El ministre diu que convocarà una reunió amb l'Ajuntament i Adif per impulsar el pla de l'estació encallat des de fa ja moltíssims anys. La Diputació de Lleida ha fet entrega d'una carta extraviada durant l'Holocaust a la seva destinatària en un acte a Israel. La missiva es va trobar ara fa un any a Sort, després de fer un llarg recorregut per l'Estat, Portugal i Egipte. Tot un grup de persones encapçalats pel president de la Diputació, Joan Renyer, s'han desplaçat cap a Israel per fer entrega d'aquesta carta. El Festival Músiques Disperses de Lleida trasllada el 5 d'abril el concert inaugural de demà dijous 8 de març de Maria Arnal i Marcel Bagés per la vaga, ja que s'han adherit a la vaga. Per tant, el festival començarà divendres i aquest concert es traslladarà el 5 d'abril. Les entrades adquirides de forma anticipada també seran vàlides per la nova data. I el pati de l'Institut d'Estudis Ilerdencs mostra l'espectacle audiovisual del 75è aniversari de la institució. Realitzat per Carles Porta, Pedra, Paper i Aigua es projectarà d'11 a 14 hores durant els matins i de 18 a 23 hores durant les tardes i nits. Des d'ahir mateix dimarts i fins al proper diumenge 1 d'abril, els ciutadans podran gaudir de l'espectacle audiovisual, com dèiem, creat per l'il·lustrador, dissenyador, gràfic i animador Carles Porta, amb el motiu, com ja sabem, del 75è aniversari de l'Institut d'Estudis Ilerdencs. Parlem d'esports, tot seguit ho fem amb Control Motor.
La informació esportiva per gentilesa de Control Motor.
El nou Hyundai Kona és tan únic com tu. Inspira't per sorprendre't. Inclou Apple CarPlay, Android Auto, Head-Up Display i carregador sense fil. A més, el seu espectacular disseny i dinamisme són perfectes per al teu dia a dia. Nou Hyundai Kona. Tu l'inspires, tu el condueixes. Hyundai.
Control Motor, avinguda de les Garrigues 68, Lleida.
Parlem d'esports, mira, parlem d'esquí, i és que la lleidatana Anna Esteve, de 20 anys, participarà entre demà dijous i divendres a la Copa d'Europa FIS d'esquí alpí, la modalitat de gegant, que tindrà lloc a l'estació hivernal de la Molina, a Girona, on es donaran cita, entre d'altres, les tres primeres classificades del campionat: l'austríaca Katarina Liensberg, l'eslovena Meta Hrovat i la noruega Kristin Gelsen. Anna Esteve, nascuda a Lleida, ciutat encara que actualment resideix a Barcelona, doncs representarà la Lleida, per entendre'ns, aquesta lleidatana de 20 anys. També parlem de futbol. Recordem que els propers 10 partits, evidentment, són els que queden, seran decisius. Parlem de Lleida Esportiu. Tot i això, el que portem d'any 2018, el Lleida és l'equip que ha sumat més punts i ha guanyat més partits entre els candidats del play-off. Recordem també que a Lleida li falta jugar, o ara mateix ocupa la cinquena posició, li falta jugar contra els quatre primers. El primer enfrontament serà aquest proper diumenge davant del Cornellà, que ocupa la quarta posició. I aquesta tarda, a la final de la Supercopa de Catalunya, que es disputarà al Camp d'Esports, a 7:15, amb 8 jugadors del primer equip del Futbol Club Barcelona i amb 12 del Espanyol. I com cada dimecres està ja amb nosaltres el Joan Ramon González. Joan Ramon, què tal? Bon dia.
Pues molt bon dia. Ja al març va anar bé el Mobile World.
Estem al març. Home, el Mobile World Congress, escolta, com sempre, ja té... ple de catxarrets, de cosetes, d'aparells, de serveis, Déu-n'hi-do, la veritat és que és una bona finestra cap al futur i cap al present, perquè hi ha coses... És veritat que hi ha moltes coses que diuen, no, això d'aquí un any, o d'aquí dos, o d'aquí cinc...
Clar, que ja ho tenim aquí mateix, exactament.
Però, en canvi, n'hi ha d'altres coses que són d'aplicació immediata i això està bé, eh? No sempre esperant que arribi, no?
Clar que sí, no, per descomptat.
Escolta... Llavors,
en clau, Star Trek, vas veure que coses Trek... que s'estem atançant a les
Bueno, no? Home, no, hi ha cosetes, eh? Hi ha cosetes que dius, Déu-n'hi-do, a vegades la gent que hi de la ciència-ficció... Hi ha moltes coses que, evidentment, no s'han complert, però n'hi ha d'altres que, caram, tenien bona imaginació, eh? O tenien una bona base científica i imaginació alhora.
I tant.
En fi, nosaltres ara anem a als bocins d'història, que ve a ser, home, no diré justament l'oposat, però...
No, és, tot forma part de la història.
Bueno, aviam, exactament. Aquí és d'ara cap al futur i el bocins d'història és d'ara cap enrere, cap al passat. Que aviam, que hi ha moltes coses de la història que no sabem, eh?
I tant.
I que ens convindria saber.
I els propis historiadors, per això continuen estudiant i treballant i s'han de buscar coses, no? El més recent, perquè s'han de desclassificar a vegades documents que estan allà amagats, i contra més antic, perquè no hi ha els documents, perquè no s'han conservat o costa de trobar-los. Bé, avui no s'ha de massa lluny. És una de les coses que es van quedar pendent de l'any passat, i com passa el temps volant, era recordar un aniversari que es va fer important per la ciutat i per el que implica a nivell del moviment de la ciutadania, de la democràcia espontània, i que són els 40 anys del Clot de les Granotes. Mm-hmm. És una cosa que es va quedar sobre el tinter, i penso que valia la pena dedicar-li a aquest programa, sobretot... clar, això quedava una mica potser més a prop de l'1 d'octubre, però en fi, ja deixem així que passi el temps i recordar que a vegades els moviments de la ciutadania espontanis aconsegueixen coses importants que fan canviar, si més no aquí, tot un barri i bona part de la filosofia de la ciutat.
Jo, de totes maneres, suposo que parlarem ara de la història del Clot. Jo l'he viscut, de petit, el Clot, però l'he viscut com a Clot.
Clot.
O sigui, baixa cap baix amb les granotes, l'aigua, que la mare te pegués la bronca, perquè clar, per baixar i pujar tornaves amb els genolls foradats i tota la història, i molta gent del barri, jo vivia per aquella zona. Entrem al tema sempre dels dichosos noms dels carrers o de les places d'aquesta història.
Sí, que avui el nom del carrer és fàcil, ja no te cal que t'ho digui.
Bueno, però em refereixo... si allò era el Clot de les Granotes, encara que ho canvis, que facis un pàrquing, que vale, benvingut sigui, que facis la plaça, que ens pot agradar més o menys, caram, és el Clot de les Granotes, plaça Clot de les Granotes, ja està.
Sí, exacte.
Que a vegades ens compliquem la vida.
Sí, senyor, perquè a més és que tothom lo coneix. És
clar, hi ha molta gent que avui en dia, l'any 2018, encara... Sí, allà el Clot.
Sí, exactament. Sí. Tenim dos clots a Lleida, el Clot de les Monges i el Clot de les Granotes.
Que de totes maneres, el Clot de les Granotes, la història no sé si tothom la coneix.
No, per això intentarem ara explicar-lo, perquè
crec que s'interessa. Que d'on surt el Clot de les Granotes?
Bé, el Clot de les Granotes surt, en principi, en aquella zona, recordem que seria de l'expansió, ens hem de situar, doncs, això és als anys 60, quan Lleida va creixent cap a aquella zona d'allí. Recordem que estarà el ferrocarril, que va per lo que és l'actual 11 de setembre, i que va per...
Que passeig de Ronda no hi era,
Correcte. Llavors, havia una sèrie de fàbriques en aquest espai, entre Prat de la Riba i la zona del ferrocarril, havia algunes dels Nadal que feien rajoles, i aquí aquesta zona havia una que feia sulfurs. Aquestes fàbriques, evidentment, primer perquè per qüestions econòmiques ja no són rentables, i també per la pròpia evolució de la ciutat, han de desaparèixer del nucli urbà. I, bueno, s'enderroquen, s'abandonen, i el Clot, aquesta fàbrica dels sulfurs, s'enderroca. Llavors, aquest espai que queda, la fàbrica dels sulfurs, què fer? Llavors, hi ha dues opcions, evidentment. Una, fer una zona verda, i una altra, fer un bloc de pisos. Anem a l'any 1977. En 1973, el POM que llavors tenia la ciutat de Lleida preveu que allí ha d'haver una zona verda, tenint en compte, doncs, que estem en una zona que des de l'expansió de Prat de la Riba fins a la zona de la Via no hi ha cap parc. Per tant, estaria bé que hi hagués una zona verda. El que passa és que el POM, com sabem molt bé, ara que estem aprovant el nostre actualment, va lent, i en aquella època, l'any 77, recordem que a més estaríem amb l'últim ajuntament en el que teníem l'últim alcalde nomenat pel franquisme, que és l'Ernest Corbella, tot i que ja viu una mica la transició en aquest sentit, i per tant ja té un talent, diria, molt més evidentment liberal. Tot i que està en el pla d'ordenació urbana que allò ha d'haver una zona verda, com encara no s'ha aprovat, hi ha una empresa constructora que vol fer un bloc de pisos de gairebé 250 cases. Estem també en una època del boom constructiu de la ciutat i aquesta empresa demana el permís i, clar, legalment l'Ajuntament se troba amb una diatriba de dir, aquí hi ha d'haver una zona verda, però com encara no està aprovat el pont, pues, aquests demanen llicència per construir els pisos, pues, l'hem de donar. I aquesta incongruència és la que provoca que es comencin les obres per arranjar aquell forat de l'antiga fàbrica dels sulfurs per construir un bloc de pisos. La ciutadania de tots els voltants veu que això seria un agravi per la bona qualitat de vida, si tu vas viure de petit allí, però sí, saps que això era necessari perquè hi hagués un espai verd, un espai, bueno, ampli, d'esbarjo una mica dintre de totes aquelles cases, i comença a reaccionar. Estem a l'any 1977 i aquesta reacció provoca, pues, que hi hagi autèntiques manifestacions, autèntiques barricades impedint que entrin les màquines de la constructora dintre del clot, i el clot que ja està, insisteixo, a l'enderrocar la fàbrica de sulfurs, el clot se prepara per fer les cases, però després és quan s'atura. I aquest aturament fa que aquest clot quedi durant un temps, pues, allò, sense construir-se, per les pluges que no drenen bé, pues, provoca l'acumulació d'aigua, aparició de vegetació espontània i les granotes que duran això pràcticament un parell d'anyets estan per allí. Per això, sobretot, és aquest moviment veïnal que fa que inclús hi ha fotografies que es conserven perfectament, de fer guàrdia durant les 24 hores perquè no poguessin passar els camions ni les excavadores a continuar l'obra. És curiós que llavors la policia pràcticament no hi va intervenir, va deixar fer, va haver a vegades simplement intentar retirar, però finalment la pròpia empresa va decidir desestimar de retirar el projecte de construcció, es va aprovar ja el POM, ja va quedar convertit definitivament en zona verda. I el que tenim actualment, com has dit molt bé, doncs és una plaça més dura que verda, amb una font que quan funciona és xulíssima, però quan no funciona, doncs és un pou de brutícia.
Quasi mai funciona.
Per això, a l'estiu, intenta que funcioni i fa aquella cascadeta que és molt agradable, perquè inclús te pot refrescar una micona, però després la plaça en si, tot i que té aquella, com aquella mena de baixada pel patinat,
mira,
i tot
jo,
això
jo,
no acaba de funcionar.
Sí, és massa dura.
És massa dura, és massa dura. Perquè...
Sí, és una plaça Sant Joan, correcte. Sort que té una part que sí que hi ha una mica de gespa,
sí, sí,
i tal.
Sí, sí, però és una tercera part si arriba, una quarta, sí, part pot ser més que la tercera. I sí que es va fer un pàrquing, com has dit molt bé, a sota, que, amb el qual també donem un servei, que també és una manera, i suposo que per fet, que tenia aquest pàrquing, és el que fa, que quan hi ha un pàrquing, llavors els nivells de terra no són aptes per col·locar-los, i es converteix en plaça dura, però
sí, es pot fer de més i de menys.
Moltíssimes, sí, coses, no? Per tant, en aquest sentit, recordar aquella sèrie de gent que precisament, pues, es va fer als 40 anys, quan se va fer aquest intent d'evitar aquests 248 pisos que ara estaria en el clot de les granotes, i que sobretot és curiosa la fotografia que va sortir publicada als diaris, en el qual estaven les persones que es van moure i que tot eren dones, és a dir, que ara que estem parlant, sí, no vol dir que els homes no estiguessin, però a vegades...
Bueno, però que també hi eren.
I no solament també, sinó que a més pel fet que en aquella època la majoria de les dones encara no treballaven, les que feien guàrdia durant el dia, mentre els homes anaven a treballar, eren les dones, en la qual també aquesta anècdota crec que és important de ressaltar-la, el que implica a vegades, pues, el paper que té la dona important. I per això les dones que estan allí una mica més grandetes, perquè han passat aquests 40 anys, però estan allà recordant quan van estar, doncs són tot dones, que la majoria, curiosament, després que es va aconseguir aquest èxit, es va lluitar llavors perquè se suprimissin els passos a nivells de les vies del tren abans que se soterrés. Per tant, va començar aquí, i després de seguida, recordem, pues, que va vindre ja la Constitució i després, al 79, les eleccions democràtiques a l'Ajuntament, pues, ja aquests aires democràtics que s'estaven vivint, d'alguna manera van néixer en bona part amb aquesta lluita en el clot en una època del final del franquisme, quan ja Franco estava mort, i per tant suposo que tampoc no va haver intents de fer una aplicació violenta com s'hauria pogut fer en el moment anterior, i aquí el propi alcalde de Lleida, pues, va ser molt prudent i va optar per una situació d'aquestes de compromís i espera que se solventessin. I fins i tot acaba dient, pues, que tot aquest moviment va germinar la constitució de l'Ateneu Popular de Ponent. L'Ateneu Popular de Ponent va néixer gràcies a aquest col·lectiu de gent.
Està allí al carrer Pau Claris.
Al Pau Claris, però, sí, sí, però va néixer en un... Estava més a prop de lo que seria les vies. Al principi estava a l'altre costat de les vies, en la zona de Valàcia, ara me'n recordo el carrer on era, i ell va estar en l'aixement de...
Bueno, però
de,
volta de per allí.
Sí, prop de lo que són Corts Catalanes, estava per allí. Després va passar a l'actual seu de Pau Claris. Per tant, aquest inici, diríem, dels moviments ciutadans democràtics, em penso que està de bé recordar-lo, i d'aquest espai que, independentment que sigui dur o no dur, com a mínim no hi ha cases i com a mínim es poden fer actes públics.
Fem una pausa, i no donem pistes, va, fem una pausa i a veure si sabeu de quin carrer o plaça parlarem.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @mediodiacope, en nuestro muro de Facebook Mediodía Cope, o mándanos un mensaje de voz al WhatsApp 637-23-0000.
El seguro de coche perfecto tiene las mejores coberturas, pero si además es a un precio imbatible, es más que perfecto. Es como cambiar de ruta un día de mucho tráfico y encontrarte un semáforo en verde. Y otro, y otro, y otro. Las mejores coberturas a un precio imbatible están en Verti.es, el seguro de coche más que perfecto.
¿Se te ocurre algún seguro por el que podrías pagar menos? Piénsalo. ¿Ya lo has pensado? ¿Coche, moto, hogar, vida? Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
No está lejos, así que cuidado. ¿Dónde se ha metido?
Se habrá ido al amanecer.
¿Quién diablos es ese hombre?
Serafín Falls.
Enemistados por una masacre.
Quemad los establos, dejad la casa.
Que jamás olvidarán.
Es lo que quiere.
Pierce Brosnan.
Si sigue persiguiéndome, no encontrará más que tormento.
Liam Neeson. Enfrentados. El sábado por la noche, Cine sin Cortes, en 13.
Está pasando. Estás en COPE.
Esta medida del gobierno puede beneficiar a 8 millones.
Está pasando el fin de semana con Cristina López Slichting.
Y se dirimen cosas importantes que en definitiva también nos afectan. Porque no.
Está pasando en el campo, en Agropopular los sábados con César Lumbreras. De madrugada con el Grupo Risa.
¡Ahí estamos!
Está pasando también de noche, de lunes a viernes a la 1:30 con Adolfo Arjona.
Aunque ahora vamos a conocer la cronología de los hechos, parece que...
Está pasando mientras pones las calles a las 4 de la madrugada. Con Carlos Moreno el Pulpo. Está pasando. Estás en COPE.
Doncs ho hem dit, sí. A veure si ho heu encertat. De totes maneres, estava pensant, quan havia el, quan era el clot, no tenia nom.
No, evidentment.
Perquè no era plaça, no, no era res, de moment no era res. Perquè no era plaça, no era res, de moment no era res. Podia haver acabat sent tot una illa d'edificis. Hi ha moltes places que es volen dir 1 d'octubre per la ciutat, per tant, sí. Només n'ha d'haver una. Jo, si hagués de... Ja posem-nos així. Si hagués de votar per algun nom, per algun canvi, si no numèric, ja saps que la meva dèria és posar-hi números als carrers de les places, plaça del Clot de les Granotes.
Sí, jo crec que com a homenatge fins i tot a la història del propi espai i que es va reivindicar en aquest sentit, i d'aigua durant l'estiu fer la seva feina i viure, i per tant és simpàtic, i jo crec que seria un homenatge.
Escolta,
a aquesta lluita urbana.
Ara que hi penso, quan jo era petit devia de ploure més cara, perquè allí l'aigua anava aguantant durant tot l'any, és veritat que potser baixava més, però n'hi havia sempre. Avui en dia, amb el que plou al cap de l'any, t'asseguro que no es manté l'aigua en lloc.
Bueno, a vegades també ens enganyem una mica, suposo, però pensa que si... Em sembla que també hi havia un problema d'inclinació, perquè recordem que
sí, la veïna fa baixada,
i les Granotes estaven justament per on està l'entrada del parc, i en l'estadi...
Sí, sí, allí estaven, allí.
Amb la tota l'aigua que entrava allí s'anava depositant en l'últim triangle.
Però havia de ploure més cara.
Jo amb això hauríem de mirar les estadístiques i tot això pot ser una mica més, però no crec que plogués gaire més que ara. El que passa és que per circumstàncies s'acumula més l'aigua i també, bueno, va ser una vida curta i les Granotes, per això t'ho dic, aprofiten de seguida per estar-ne, no? Potser també va ser un any una mica més pluviós.
I què en pensa de les Granotes?
Pues aquest és un tema important. Ah, això no surt mai. Perquè,
no surt mai.
I suposo que com ara van a salvar els gats quan tapien una d'això,
però no per això,
per això.
Suposo que són més difícils de caçar i de...
Esperarien a l'hivern que es moririen elles ja i els ous pues, els treurien i ja estaria, suposo.
Plaça de
la Constitució, que evidentment es va donar, tampoc no va ser tan gratuït. Pensem una cosa, la Constitució, que ara potser la tenim una mica en el punt de mira, però en el seu moment era un revolution perquè era el pas de la dictadura a la democràcia.
Sí, en el seu moment va ser bona.
Va ser bona.
Bueno, i ara clar, tampoc ningú diu que que sigui dolenta.
No, però és la interpretació que es fa de la Constitució. Uh-huh. Però, precisament, quan va néixer, justament, després del guany de la lluita del Clot de les Granotes, en el fons, d'una manera simbòlica, es va dir, home, doncs aquesta plaça que ha representat l'inici de la democràcia espontània, què millor que no dir-li plaça de la Constitució, que representa la voluntat de tot el poble. Per tant, simbòlicament, està ben pensat també posar-li aquest nom, uh-huh, per lo que implica, no? Després, evidentment, les coses canvien i evolucionen, però en el seu moment no és descabellat aquest nom de la Constitució, que molta gent, si li preguntes, sabran on està el club, però no saben on està la plaça de la Constitució.
És curiós, això.
Sí, sí, veritablement.
Molt bé, doncs està entre carrer Mossèn Reig, alcalde Porqueres,
correcte,
i els altres dos, ara no recordo, un és...
És cronista muntaner, sembla, o no? No, és... No, cronista muntaner,
Ramon
no.
Llull?
Ramon Llull, exacte, ara me confonia amb aquest.
I l'altre ara, sí, no sé exactament quin és. Són quatre, perquè no és un quadrat, això, per entendre'ns, però vaja.
Farem los deures i
no... Mossèn Reig, amb alcalde Porqueres,
sí,
allí està.
Està situat, exactament. Sí,
vull dir que... Llull, no, i afortunadament que no hi hagi una illa d'edificis, perquè visualment... Hòstia, jo crec que hagués matat moltíssim la història.
Sí, però per desgràcia, com tantes...
Sí, correcte.
Ens hauríem acostumat, correcte, i ens hauríem empassat, per descomptat que sí.
Joan Ramon González, gràcies.
Gràcies. Adéu a tots.
Síguenos también en Twitter, en @cope_es y en facebook.com/cope. Si tu casa ya está pagada, ¿por qué no revisas tu seguro de hogar? Piénsalo. ¿Ya lo has pensado? Vente a la Mutua con tu seguro de hogar. Te bajamos su precio, sea cual sea. Y también en tus seguros de coche, moto y vida. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Securitas Direct. ¿En qué puedo ayudarle?
Buenas. Llamaba porque quiero instalarme una alarma.
¿Ha sufrido algún robo?
Sí. Esta mañana nos han robado en los 20 minutos que hemos tardado en hacer la compra.
No se preocupe. Ahora mismo aviso al experto en seguridad de su zona para que le deje hoy mismo la alarma instalada.
Protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
No está lejos, así que cuidado.
¿Dónde se ha metido?
Se habrá ido al amanecer.
¿Quién diablos es ese hombre?
Era Finn Foles.
Enemistados por una masacre.
Quemad los establos, dejad la casa.
Que jamás olvidarán.
Es lo que quiere.
Pierce Brosnan.
Si sigue persiguiéndome, no encontrará más que tormento.
Liam Neeson. Enfrentados. El sábado por la noche, Cine sin Cortes, en 13.
Nuestros seminaristas están llamados a ser apóstoles para los jóvenes. Con nuestra oración y compromiso, debemos ayudarles para que acojan esa llamada para la vida sacerdotal y el servicio de la Iglesia. En el seminario se preparan para esta misión arraigados en Jesucristo y abiertos al mundo. Los seminaristas serán, con tu ayuda y tu oración, apóstoles para los jóvenes. Día del Seminario, 18 de marzo. Por ellos, por la Iglesia. Colabora.
Ven a los Vital Days de Vital Dent y ahórrate 300 euros por tu tratamiento de implante más corona. Solo los Vital Days de Vital Dent. Reserva ya tu consulta gratuita en el 900-101-001 o en vitaldent.com. Tu salud empieza en tu boca. Tu salud empieza en Vital Dent. Consulta condiciones en vitaldent.com/promociones.
Migdia.
Copi Lleida.
Estàs informat.
I arribats ja a 2:15, el que fem és parlar de noves tecnologies a l'espai InfoCope Lleida, com sempre, a la meitat de la setmana, els dimecres, camí cap a les dues, ben acompanyats als estudis amb el Jaume Sitjà. Jaume, què tal? Bon dia.
Hola, què tal, Ricard? Molt bon dia.
I amb el David Casero. David, què tal? Bon dia.
Hola, muy buenas tardes, què tal?
Doncs apa, que tenim aquests minuts per al davant per parlar de noves tecnologies. Jaume, sí. Menú del dia.
Menú del dia. Bueno, avui amb tranquil·litat, des de l'estudi. Sí. Sense l'estrès del directe, de l'exterior, ens ho passem molt bé.
Home, té la seva cosa, també.
Però carai, eh?
Sí. Esgotador, eh? Esgotador.
Molt esgotador, molt esgotador. Doncs avui comentarem amb tranquil·litat quina és la nostra interpretació de les línies de futur que ens va imprimir aquest Mobile World Congress. Ens va quedar pendent d'escoltar una llarga resposta del que presentava un dels principals operadors en el Mobile World Congress, doncs aquesta tendència molt avançada que té en el temps, i després, quan tornem a la realitat, ens queden molts dies i anys per gaudir-ho. Després farem una pausa pel concurs d'Adivina la cançó i l'any. Ricard, què en tens preparat avui?
No, jo crec que us agradarà. A veure si afinem amb l'any.
Sí, un clàssic també. Tens aquí un clàssic preparat.
Sí, sí, ja t'avanço que és del segle XX. Que tampoc fa tants anys.
No, ei,
lo tenemos aquí, lo tenemos
si,
aquí.
Si tinguéssim, si féssim una estadística de les cançons que féssim, potser més de la meitat estaríem parlant del segle XX.
És que jo crec que... Ah? Bueno, bueno deixem-ho.
Deixem-ho aquí. I després de la música, com no, la tertúlia freak. Pues bueno, avui a la tertúlia freak parlarem de... Ens tens preparada efemèride avui, David, o...?
Por supuesto.
Sí?
Por supuesto.
Doncs la sorpresa efemèride que ens té preparada el David. Parlarem de mòbils, perquè el mobile es va deixar de presentar coses que últimament ja s'estan filtrant, perquè d'aquí a final de mes doncs, tindrem més presentacions de l'EG, mm-hmm. per exemple, no? Doncs què més? Android. Android no pare. Tenim noves coses que ens arribarà doncs, aquest Android pel el Google Fotos, que és això d'aquí del lens. I, bueno, no sé si tinc més menú, però com que sempre es queda temps, em sabria vamos. Greu anunciar-ho i després no comentar-ho.
Vamos a ver si llegamos, vamos a ver si llegamos.
Doncs vinga, i com sempre arribarem als minuts finals, aquests minuts de l'espai tecnològic, aquestes fantàstiques idees, solucions i comoditats que ens arriben de l'espai tecnològic del carrer Segòvia número 4 i a internet espaitecnològic.cat.
Recordeu que si voleu tornar a escoltar aquest o qualsevol altre programa, ens trobareu a internet infocopelleida.com, al Facebook, Twitter i al podcast.
Ara la inèrcia em faria dir, Jaume, quina és l'entrevista del programa. Avui no tenim entrevista en directe.
Sí, no,
tenim
una,
en directe. No,
però és una entrevista, no?
És una entrevista, és el tall que teníem preparat l'altre dia, però eren 5 minuts, uh-huh. I el tema del directe, no? Ostres, 5 minuts, un tall, dic, saps què? Com que diu moltes coses superconcentrades en 5 minuts, doncs el tirem avui i després fem el comentari, perquè ho avançàvem, no? De cara a nivell d'usuari que es parli de smartphones en el mobile, sempre parlem de smartphones, però el Mobile World Congress és molt més que smartphones, és tendències i en tots els camps.
No només tecnologia, construyendo un mundo mejor era o es, ha sido el eslogan de este año. Y bueno, pues, ¿cómo se construye un mundo mejor? En la entrevista lo tenemos.
Correcte, i Telefònica ho té molt clar, i ens ho ha separat en 5 dimensions. Lo personal, la indústria, la xarxa, la societat i la intel·ligència artificial. Ens ho explica Eduardo Méndez, cap d'infraestructures i CPD de Telefònica.
Tenemos el stand con un lema que llamamos Choose Tomorrow Today, que es elige lo que quieres para mañana, elígelo ya hoy. Pues en este sentido estamos mostrando pues lo que queremos para el día de mañana poder ofrecer a nuestros clientes, pero desde ya cómo lo estamos viendo. Y lo tenemos organizado en 5 dimensiones. La primera dimensión es la dimensión personal, la de entretenimiento, la de nuestro hogar, ¿no? Entonces tenemos una demostración de innovación de cómo sería ver la televisión con realidad virtual, donde, bueno, aparte de poder ver una pantalla de televisión que sería mucho más grande que la que podemos tener cualquiera en nuestra casa, lo importante es que podemos tener una interacción social. Es decir, igual que cuando quedamos con amigos o familia en casa y vemos una película, pues la comentamos y tenemos esa interacción, reproducimos eso con otras personas que no tienen por qué estar en nuestra casa, pueden estar en otros países incluso, ¿no? Entonces, la verdad es que es muy realista y está encantando a todo el mundo. Y además porque tiene una segunda parte, que es la televisión en 360 grados. Es decir, nos vemos en un programa de televisión, en un partido de baloncesto, en una serie, y somos parte de la escena, somos un actor más. La segunda dimensión de quién queremos ser sería la industria. Aquí estamos mostrando un piloto que hemos desarrollado con SEAT y con Ficosa, que es un fabricante de componentes del automóvil. Claro, los fabricantes de componentes le envían a SEAT los componentes, que los monta en el coche y luego lo compramos y nos lo llevamos. Y todo esto funciona muy bien, ¿no? Pero puede ir mejor. ¿Cómo mejor? Pues controlando cada momento de esta cadena logística, con tecnologías de IoT que puedan tener sensores donde sepamos si ha habido algún golpe, si ha habido un exceso de temperatura, un aumento de la humedad, etcétera. Con, por supuesto, la red que sea ubicua, que sea rápida y que en cada momento dé lo mejor que necesitamos. Y también con una tecnología que se llama blockchain, que algunos oyentes ya conocerán porque está un poquito de moda últimamente. Pero que lo que permite es un registro fiel de todos los eventos que se escriban, de forma que luego no se pueden borrar y tienen lo que se llama el no repudio. Es decir, que todas las partes reconocen esos eventos como ciertos. Entonces todo esto permite que toda la cadena de montaje del fabricante, en este caso SEAT, sea mucho más confiable y por tanto que SEAT pueda prestar mejor servicio a sus clientes. La tercera dimensión es, no puede ser de otra manera, la red. Somos un operador, la red para nosotros es muy importante. El lema prácticamente de este año, lo normal, es el 5G, ¿no? El 5G todavía le queda un poquito de tiempo, más o menos en 2020. Bueno, nosotros ya tenemos preparada la primera experiencia de una red extremo a extremo, es decir, desde el dispositivo del cliente hasta el corazón de red y volver al dispositivo del cliente, pero multifabricante. Porque claro, si todo es del mismo fabricante, ya sabemos que todo funciona muy bien, ¿no? Aquí lo complicado y lo que requiere un esfuerzo de integración, y es lo que hacemos en Telefónica, es hacer que todas las piezas confluyan. Estamos hablando de temas como network slicing, que es decir, poder hacer trocitos la red, por así decirlo, para que si una persona necesita muchas descargas pueda tener el ancho de banda que necesita, mientras que si por otro lado una empresa necesita enviar a dispositivos pequeños datos, el famoso Internet de las Cosas, puede enviar esos pequeños datos pero con una velocidad extraordinaria, ¿no? Pues que les pueda funcionar a todos los demás, a todos, y no compitan por los recursos, sino que se organice la red para prestar siempre el mejor servicio. Cosas que edge computing, virtualización, aquí hay mucha terminología, pero simplemente se trata de poder ir adaptando la red, que la red pueda reconfigurarse y readaptarse para prestar el mejor servicio. La cuarta dimensión sería la sociedad. En Telefónica nos hemos planteado un problema. ¿Qué pasa cuando no podemos llevar la cobertura a un sitio, ¿no? En Latinoamérica, sobre todo, tenemos grandes problemas porque hay jungla, porque hay montañas, pues en la montaña montas una antena y es muy complicado que vaya un técnico a hacer el mantenimiento. En la jungla la montas y directamente la jungla se la come, ¿no? Y dices, ¿cómo podemos hacer esto? Pues no se puede hacer. Con lo que hacen los operadores, no se puede hacer. Oye, ¿y con cosas que no hacen los operadores? Con piezas de tecnología que no son convencionales, trabajando con personas que ya tienen un pequeño negocio que está relacionado con la tecnología localmente, a quien les podamos formar para hacer este mantenimiento, y también trabajando con partners globales como Facebook o Google, que nos permiten tener una información y tener algunas soluciones, podemos conseguir llegar a estas áreas y conectar a los desconectados, ¿no? Entonces, es un proyecto que ahora mismo está en marcha en Perú, que ha dado un resultado muy bueno y que estamos en pasos, pues, para extenderlo al resto de Latinoamérica. Y, bueno, tenemos muchas esperanzas en él puestas porque vemos que sí que podemos llegar a un montón de gente, de personas a las que no se podía llegar ni nosotros ni ningún operador. Por último, la última dimensión es el otro gran nombre de esta feria, que es Aura, ¿no? La cuarta plataforma que presentamos el año pasado, que es como llamamos nosotros a la inteligencia artificial, ¿no? O como nos gusta también llamarlo, la inteligencia cognitiva, porque es coger conocimiento, es intentar que la relación con nuestros clientes pase a un nivel en el que le podamos ayudar a ofrecer qué es lo mejor para ellos. Es algo que haríamos si pudiésemos sentarnos en el sofá al lado de los clientes, si pudiésemos trabajar con ellos y conocer qué es lo que más les gusta, cuáles son sus preferencias. Pues ahora, gracias a la inteligencia artificial, que para nosotros se llama Aura, lo podemos hacer y ofrecérselo. Así que esperamos que todas estas cinco dimensiones sean lo que dé una buena impresión de lo que estamos diciendo, lo que es nuestro lema, ¿no? Choose tomorrow today, escoge lo que quieres ser mañana, lo puedes escoger hoy.
Jaume, sí, eren 5 minuts. No, no. La de coses que ens ha dit en 5 minuts.
Eh? No, ens ha dit moltes coses, no? Lo que passa, claro, quan les tocarem?
Bueno, no creemos que tanto, ¿no? Ya tenemos, o ya nos han podido decir en el Mobile World Congress, varias fechas, como 2020, empezar a desplegar las redes. El software, por lo que vemos, está preparado. Uh-huh. La inversión de hardware, de equipitos, es lo que nos hace falta todavía de ver de mano de quién irá. Parece que de mano de los proveedores de servicio grandes, como son los operadores. Pero yo creo que resume muy bien este Mobile, que después de una semana, pues yo entiendo que por los medios de comunicación que se dedican a otras cosas o no tan especialistas como podemos ser nosotros, dicen que ha sido un Mobile World Congress gris y sombrío.
Sí, sí, lo dicen, pero...
Lo dicen, pero ¿por qué? Ha sido gris y sombrío porque ya no es el pret-a-porter.
No,
o se presentan muchos cacharritos que tengamos en las manos o parece que esto no es bonito.
No es el CES, eso.
Exacto. Aquí acabamos de tener la charla profesional de Construyendo un Mundo Mejor, Mobile World Congress 2018. Es decir, cómo vamos a interactuar con todo nuestro entorno y realmente las redes 5G, cómo van a cambiar otra vez la interactuación. Si hoy día hablamos que en 10 años el mundo ha dado un giro de 180 grados de cómo interactuamos con nuestro entorno, de para qué nos sirve Internet, qué herramienta es, cómo nos movemos, cómo consultamos, cómo pagamos, cómo nos comunicamos, evolución en la comunicación.
Ho definís molt bé. Lo personal, la indústria, la societat, la intel·ligència artificial, però jo diria que tot això soporte gràcies a la xarxa.
Exacto, es decir, mirar, la semana pasada fue el mobile, hablamos del mobile, hablamos de cacharritos, hablamos de tecnología.
Sí, bueno, la anterior, ens agrada tocar.
La anterior hicimos precisamente el pre de este mobile.
Sí.
El por qué hicimos una entrevista explicando y trayendo aquí a un experto para explicarnos qué es lo que soporta cuando le das al play del YouTube.
Sí.
Que claro, tú a un niño pequeño le dices, ¿cómo, tú sabes cómo funciona YouTube? Y te dice, hombre, claro, busco arriba, le doy al play y sale.
Sí, pero ¿qué hay detrás?
¿Qué hay detrás? Eso es lo que explicamos el otro día. Bueno, pues todo esto es lo que ha hecho que mandemos emoticonos para expresarnos y sepamos expresarnos con dibujitos mismos, ¿no? Bueno, pues toda esta tontería la soporta una gran red que nos puede llevar a lo que nos ha explicado. La industria poder ser manejada desde cualquier lugar, no ver la televisión, sino entrar dentro de ese programa y no solo verlo en 360, sino ser un actor y poder moverme dentro de esa realidad virtual como hicimos Ricard y yo pasándonos la pelotita, ¿no? Y jugando en un mundo virtual los dos jugando.
Sí que ho teníeu de provar,
No.
I a més pugue provar la velocitat del 5G.
Correcto, que es que en 4G, que ahora nos parece la bomba, es imposible meternos dentro de esos mundos virtuales. Bueno, la verdad que ha sido toda una experiencia y creo que ha sido el Mobile World Congress más profesional, que cada día va a ser más profesional, donde se ha hecho mucho negocio y donde realmente se ha explicado el qué es lo que nos espera en los próximos años.
¿Sí?
Y qué es lo que nos trae las redes 5G.
Quin, has parlat del 2020, però a nivell de totes les fases aquestes, tu quan creus que una miqueta les podrem començar a veure, a tocar o a aterrar realment, que qualsevol les pugui gaudir?
Hombre, a ver, la gente que está desarrollando tecnología necesita venderla cuanto antes. Por supuesto que habrá que mirar mucho inversiones, aunque aquí ya no entrarán bancos europeos y demás, sino fondos de estados generales y unas inversiones un poco más globales, porque el 5G ya sí que tenemos estàndard global.
Però el 2020 me sembla que és una data de llançament.
Exacto, és decir,
a nivell usuari podem anar-nos tranquil·lament i sense saber-ho el 2022, 2024, sense problemes. A nivell professional potser és una altra història.
Jo espero que a nivell de consum, en el que dicen si no se renueva serà l'últim mobile en Barcelona 2023.
Sí.
Espero que ja vayamos conectados absolutament a todo y salgamos conectados.
Quina data, a més me l'has lligat.
Si no, 2023.
Amb la finalització una miqueta del que diu avui el contracte, que té el compromís del mobile amb Barcelona. Doncs pot ser el 23 pot ser un abans i un després, no?
Sí. Podremos, veremos cómo iremos allí, cómo interactuaremos.
Doncs venga, don Ricard, si vols ja podem passar al concurs de la cançó. Què ens tens preparat avui?
Doncs ja t'ho he dit, ens n'anem cap al... Bueno, va, al segle XX, però digue'm.
Migdia, COPE Lleida, amb Ricard Álvarez.
Ja t'ho havia avançat, a segle XX. Però segle XX, quin dia? O sigui, bueno, quin dia, quin any, vaja.
Bueno, primer, és la Luz Casal, no?
Sí, home.
Inconfundible. Què se n'ha fet? Què se n'ha fet de la Luz? Perquè va triomfar als anys 80.
Sigue haciendo conciertos en teatrillos pequeños y tal. Sacó un disco no hace mucho, ¿no? Presentó un nuevo disco, el año pasado o el anterior.
Però aquells grans hits que va tindre...
Es que ella es muy grande, ya es muy grande. Le pasa a Manolo García, a todos estos. Muy grande, gran mujer, mañana...
¿Qué vols dir amb això?
¿Qué?
¿Qué vols dir amb això? ¿Quina edat té, la Luz?
Buena pregunta.
No tengo ni idea, es más mayor que yo, pero no lo sé. Más mayor que Ricardo y que yo, pero...
Tú ya eres grande, tú ya eres grande.
Tenemos internet y lo podemos...
Ella será muy grande, como tú eres grande, ya será.
59 años, tío.
59.
Bueno, macho,
pero... Joven, pero quiero decir que ya lleva...
Ahora ya has cambiado.
Lleva 30 años en la música, más de 30 años, y ya es muy grande. Hablo como artista, cuando digo muy grande es como artista. No hablo de edad, Jaume.
Ricardo, el título, porque l'any 88...
A l'any 89 de... Aquest és el Loca, que estava dins del treball Luz 5. Luz 5.
Sí, sí, als anys 80 ho va petar tot. Vinga, som-hi. Anem ja per la...
Cap a on anem?
La tertúlia Freak.
Ai.
Doncs i la tertúlia Freak, com la comencem? Pues bueno, l'efemèride de la setmana que sempre esté preparat el David, que...
Bueno, pues como nos vamos a tiempos no muy lejanos... 6 años. 5 de marzo del 2012.
Sí, hombre, pero bueno, aquesta notícia l'ha abandonado. Eso.
¿Sí?
Sí, hombre, claro.
Fa 6 anys.
Hace 6 años llevamos 10, pues claro. Fijaros, ya es toda una efeméride, porque Lady Gaga fue el primer usuario de Twitter en conseguir 20 millones de usuarios. El número uno, y bueno, pues fue la primera persona que hizo historia en Twitter llegando a los 20 millones de seguidores. Twitter no hablamos de más del 2008, no. Con lo cual, pues tú fíjate, aquí estamos.
Si nosaltres vam néixer amb l'smartphone...
Por supuesto, nosotros nacimos con Twitter.
I després de l'smartphone van vindre les apps...
Y
ahora el proper canvi, que será que Candid, que es el 2023.
Y el Jaume, tengo que recuperar el programa en el que en el año 2007 decía Jaume, pero yo estos los teléfonos de pantalla pero los tienen que hacer sin marcos.
Sí, señor.
Y ha tenido que esperar 11 años, pero
Jaume, si ja és veritat,
es un visionario.
Fa anys que reivindique la desaparició dels marcs.
Ha set el mobile dels telèfons sense marcs.
Sí. Efectivament.
No hi ha cap fabricant que no tingui el seu telèfon sense marcs.
Bueno, hi ha marcs i marcs.
Sí, exacte.
Hi ha qui mantenen els marcs de superior i inferior, hi ha qui...
Però pocs,
Els han eliminat
pocs.
I han aparegut el notch.
Se te ha manchado la pantalla, tienes una mancha ahí arriba. Te dicen, no, los de Samsung que tienen así una línea finita, siguen con la línea finita arriba y abajo.
Sí.
No, pues dicen, cuando ven un iPhone o ven el Wico este,
sí,
y tal,
sí, sí,
oye,
sí.
Se te ha manchado la pantalla, ¿qué es eso? Que se te ha roto, ¿no? Con un poco de risa jocosa, ¿no? De, ¿qué te ha pasado ahí? ¿Qué tienes la ceja? ¿Qué es la ceja?
Bueno, y ¿heu vist les fotos del nou que se han filtrado del nou LG G7?
Sí, bueno, un poco más de lo mismo.
Pues lo mantéis.
Un poco más de lo mismo, y eso sí, con procesador inteligente. Todo lo conectamos a la inteligencia artificial.
Yo, de totes maneres,
todo está mucho más conectado.
Aventuro que la gent que valore un mòbil pel seu aspecte exterior patirà els propers anys.
Sí.
Patirà perquè...
Són tots iguals.
És a dir, primer, que ja són tots iguals i que els canvis ja seran mínims. O sigui, de l'iPhone 1 al 2, al 3, al 4, al 5, va haver uns canvis, i del Galaxy. Però ara hem arribat a un punt que els mòbils, fixeu-vos, a primar-se, ja parlem de mil·límetres cada vegada, però un mil·límetre, mig mil·límetre. De mides no ens movem massa. De pantalles són infinites, ja. És que com, parlarem de colors i parlarem de materials... I parlarem de desaparició de botons, però
parlarem d'intel·ligència artificial.
Correcte.
Estamos en el mundo del marketing, es decir, lo que nos van a vender ahora y lo que nos están vendiendo, habéis visto los anuncios del S9, todo el mundo conoce el S9 ya de Samsung, ¿y qué es? Nos venden un ojo humano, nos venden una inteligencia, nos venden que es todo lo que podemos hacer con el teléfono. ¿Os fijasteis en el mismo Mobile World Congress que era difícil encontrar las especificaciones técnicas de los teléfonos en los stands? ¿Qué procesador llevan? ¿Qué? Es igual.
No, ya no, eso ya
es
da igual.
Ya da igual, es qué hace el teléfono. Él solo dices, no, oye, si tengo una aplicación que me descargo, ¿qué hace esto? No, olvídate de aplicaciones. Tú te compras un teléfono y con tu teléfono lo haces todo. Y esa es la idea de hoy día, ese todo, ampliarlo un poco más, darle, como hemos dicho estos días, ponerle a una cámara, ponerle a una interficie, un cerebro externo, donde todos los datos viajan rápidamente, todos estos datos se ecuacionan, nos dan un resultado y nos lo muestran, sea haciendo una foto, sea tocando la pantalla, sea haciendo lo que sea.
De totes maneres, el que veurem és, perdona, només 30 segons, perquè el mot, la paraula, intel·ligència artificial ara serà el leitmotiv de tot, però ull, perquè jo el mobile em vaig cansar de llegir intel·ligència artificial i més de la meitat de vegades no ho era, intel·ligència artificial, vull dir que ull amb això, ara ens matxacaran molt amb el tema d'intel·ligència, tot tindrà intel·ligència artificial. És igual que tot és smart, no tot ho és,
No. Lens arriba a tots els androids per mitjançant Google Fotos. Explica'ns què és aquesta paraula Lens, perquè me sembla que ja ha sortit per aquí.
Más inteligencia artificial, es decir, el que todas estas fotos vayan a un servidor, este servidor con una inteligencia, analicen las fotos y te pueda sugerir ya no solo las propias búsquedas que haces de sácame todas las fotos donde hay una montaña, y te saqué todas las fotos con una montaña, este tipo de búsquedas dentro de inteligencia artificial, sino que él te vaya dando leitmotivs de, mira, has hecho este viaje, has estado en este sitio, has hecho esto, te he creado este vídeo para ti, toma, y mira, si quieres además, te puedo aclarar esta foto, a esta le puedo dar este formato para que tengas algo chulo. ¿Dónde lo quieres compartir? Porque te haré un vídeo para Facebook que será diferente del de Twitter, que será diferente del álbum de fotos que cuelgue en Instagram. Todo esto lo hará una máquina, es decir, esa inteligencia artificial que analiza nuestras fotos de Google Fotos siempre que le demos permiso.
Pero claro, això no porta el hardware.
No, es lo que digo, pero esto lo soporta la red, envía los datos y vuelve a recibir los datos.
Per acabar la tertúlia, ja sé, Ricard, que el temps se'ns tira a sobre, però hi ha una notícia que m'ha impactat una mica. Només vull comentar perquè de la teoria a la pràctica i els camions autònoms d'Uber comencen a operar. Estem parlant dels Estats Units, però bueno, ja és un començament, ja és un tret de sortida.
Sector transportes, mobilitat i mòbils, bueno, vamos a hablar mucho de ello. Estaba Seat, estaba Mercedes, estaban muchas marcas ya en el Mobile World Congress con sus propios stand. No hay que decir más de
eso.
No
era la fila de automóvil, ¿eh?
No, pero es que en el CES tampoco, y estaban también. Entonces,
pero sí que es la fila de la movilidad.
Cuando hoy día el que vende más camas no tiene hoteles, cuando hoy día el que más transportes hace no tiene coches, cuando todo esto ocurre y además se une con la inteligencia artificial dando seguridad, veremos cómo el sector transportes sufrirá su modificación en los próximos años.
Yo, de todas maneras, eso de la conducción autónoma a nivel 5, todo autónomo, yo creo que ens pensem que está aquí al costat mateix y yo això crec que ha d'anar per molt llarg, ¿eh? S'ha d'actualitzar molt la xarxa viària i ja veiem que costa molt,
Bueno, però la tecnologia...
Una cosa són les autopistes, unes vies concretes, controlades, perfectes.
Sí, però cada dia tenim més sensors. Ja veiem cotxes que detecten se passa un vianant per davant i pare automàticament. Veiem un cotxe que se para el de davant i ho tenim.
Lo veremos, però no conocemos el modelo de negocio, con lo cual no conocemos el servicio que nos va a dar. ¿Quién invierte y apuesta y qué nos van a cobrar por ello? Y si merece la pena o no merece la pena, por mucha sostenibilidad que haya, siempre.
Infocope, l'espai de noves tecnologies de Cope Lleida.
ET, espai tecnològic, el multiespai per connectar els teus dispositius mòbils amb l'esport, la salut, la música, la llar, el cotxe i tot el que vulguis imaginar. Venda, reparació i configuració de mòbils i tauletes. A més, amb els nostres cursos aprendràs a optimitzar i fer ús dels teus dispositius. ET, espai tecnològic by Grup TIC, carrer Segòvia 4. Més informació a espaitecnologic.cat.
Espai tecnològic, casa.
Bueno, i si no heu pogut anar al Mobile World Congress, podeu anar a l'espai tecnològic, que...
Por supuesto, también hay cosas súper chulas. Mira, ¿sabéis lo que he estado probando? Lo que he visto ahora con el sol. ¿Qué pasa? Dice, había una película que era El verano es para las bicicletas, ¿no? Pues ahora las bicis salen como champiñones, porque ha pasado la lluvia, tal, tenemos unos días de sol. Bueno, porque tenemos claro que si llevamos la bici tenemos que llevar casco. pero llevamos casco, luego nos compramos unos auriculares, luego si nos llaman, luego si el teléfono...
I si porten bueno, patineta, me tienen portacasc.
También, això, también, llame.
Això entrarà aviat, eh?
Por favor, que todo el mundo vea el vídeo. Voy a colgar aquí la reseña del vídeo directamente. Escolta, en Twitter para que lo veáis.
Fer-li una pregunta, Jaume. O sigui, tu quan apretaves el botó del patinet no arrencava sol? Havies de
no,
ajudar-lo tu?
Li tenies donat el primer impuls i quan ja estava en marxa, llavors ell para mantenia la velocitat. Home, si no, arrencar... Tenen en compte que arrencar aquell pes doncs té de fer un esforç considerable i la bateria doncs no té arranque, però sí té aquest, te manté la velocitat. Pero bueno, Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do,
Pues escucha, el soporte para ponerlo en tu patinete y poner el móvil bien protegido con el soporte en el patinete. Y, cómo no, el casco inteligente, es decir, el casco...
casco inteligente.
¡Claro! El casco, para empezar, ya se conecta a tu móvil. Por supuesto que tienes tus manos libres, que puedes hablar y demás, pero además el casco también tiene su propio seguimiento y su propia señalización GPS. Es más, puedes programarle que, si se produce un golpe muy fuerte, pueda hacer incluso una llamada de emergencia.
Caramba.
Porque, bueno, pues puede ser que no puedas llegar al móvil, la bicicleta vaya por un lado, tú te vayas por el otro, bueno, pues que pueda hacer una llamada de emergencia. Con lo cual, aquí es donde vamos a la inteligencia. Nos cubrimos algo tan cotidiano y tan sencillo como un casco de bici, pues cuando lo he visto y lo he probado aquí a los chicos de Spy Technologic, pues oye, les tengo que decir muy, muy bien, porque no solo es una idea y no solo es la seguridad del día a día, sino que además estar conectado con estos métodos es algo maravilloso.
Y tan necesario que es, ¿eh? David Casero, com sempre, un plaer.
Señores, gracias y muy buenas tardes.
Jaume Sitjà.
Dimecres que ve, més.
I nosaltres, que estem a punt d'arribar a les dues, com sempre, gràcies, que han estat uns minuts de ràdio. Gràcies perquè haguis... Espero que haguis gaudit d'aquests minuts de ràdio. Demà hi tornem, 12 i 20, puntual, com sempre. Ara arribarem a les dues de la tarda. Acaba de passar un bon dimecres. Si t'agrada el futbol, doncs avui tens una bona cita al Camp d'Esports a Lleida amb el Barça i l'Espanyol, aquesta final de la Supercopa de Catalunya. Si no t'agrada el futbol i vius per la zona, vigila, perquè el partit comença a 6:45, però jo crec que des de les 5 de la tarda estarà ben col·lapsada la zona. De tot plegat, en parlarem demà, 12 i 20, a Herrera en Copa Lleida amb Ricard Álvarez. Que acabes de passar un bon dimecres. Fins llavors, salut, adeu.